Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que la primera us hem explicat com Junts per Catalunya ha amenaçat Pedro Sánchez amb la ruptura a Madrid al Congrés dels Diputats. Junts li reclama al PSOE un canvi de rumb en coses concretes, les lleis contra la multireincidència i les ocupacions il·legals. Faci cas als seus alcaldes, que pressionen Carles Puigdemont amb aquestes qüestions. Tot plegat després d'una intervenció molt dura de Míriam Nogueras, que ha arribat a acusar Sánchez de destinar diners cap a un suposat finançament il·legal del seu partit, del PSOE. També us hem explicat que la patronal de residències de gent gran, l'ACRA, ha alertat que d'aquí a 10 anys Catalunya necessitarà 80.000 places més i 26.000 professionals més en aquestes residències de gent gran. Tot això perquè l'anomenada generació del baby boom arribarà a la tercera edat. Reclamen un pacte de país per dotar el sector de més finançament i replantejar tot el sistema de la dependència. De fet, demanen apostar més per l'atenció domiciliària i no tant per les residències. I també ens hem fet ressò de l'informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que diu que la gran concentració empresarial del sector de l'alimentació ha provocat una pujada de preus del 34% en els últims 5 anys. L'informe apunta que les grans multinacionals del sector alimentari han pactat preus perquè les últimes pujades ja no es poden atribuir al cost de l'energia o als conflictes que hi ha a la geopolítica internacional. Tot això us ho hem explicat a la primera hora, però ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que un informe de la Unió Europea situa el preu del lloguer a Barcelona com el segon més alt d'Europa en relació amb el sou que es cobra. Només supera a Barcelona Lisboa. Demà, per primera vegada, els líders europeus discutiran en una cimera sobre la crisi de l'habitatge. Brussel·les, Jordi Baró.
Un nou informe sobre la taula amb missatges d'alerta sobre la crisi de l'habitatge 24 hores abans que els líders europeus ho discuteixin per primer cop. El document, elaborat pel Consell de la Unió Europea, recull que a Barcelona cal destinar un 74% del sou per pagar el lloguer, igual que a Madrid, i només superat per Lisboa, on cal de mitjana un 116%. Antonio Costa, president del Consell Europeu.
La crisi de l'habitatge té un triple impacte perillós. Afecta els drets fonamentals dels ciutadans, impacta negativament en la competitivitat i minva la confiança en les nostres institucions democràtiques. Per primera vegada, els líders de la Unió Europea debatran aquesta qüestió crítica.
La discussió demà dels líders serà prèvia a la presentació abans que acabi l'any per part de la Comissió Europea del primer pla sobre vivenda assequible. Per 2026, Brussel·les ha promès una regulació europea sobre els lloguers de curta durada.
I el Parlament Europeu ha activat el procés per retirar la immunitat parlamentària al Vice Pérez, el líder del Partit Populista i d'extrema dreta. S'ha acabat la festa perquè se'l pugui jutjar per un delicte d'odi. Ho ha demanat el Tribunal Suprem d'Espanya arran dels missatges que Pérez va publicar a Telegram contra la fiscal de delictes d'odi de València. La setmana passada, el Suprem ja va demanar que es retirés la immunitat parlamentària a l'eurodiputat espanyol per poder investigar el suposat finançament irregular del partit durant la campanya de les últimes eleccions europees. I l'Audiència de Barcelona ha denegat per primera vegada l'amnistia a un agent dels Mossos investigat per lesions i maltractament durant les protestes per la sentència als líders de l'UO. Un jutjat de Barcelona va acordar l'arxivament de la causa per l'aplicació de l'amnistia, però l'Audiència ha estimat el recurs que va presentar l'associació Irídia en representació del jove que va denunciar l'agent. El cas es remunta al 2019, quan el noi va rebre l'impacte de projectils de foam a la cama i també a la motxilla. Això va passar fora de la zona de protestes i posa en dubte, segons Irídia, la justificació policial basada en el context de desordres públics. L'Audiència obliga a portar el cas a judici oral. Brian Ventura és l'advocat d'Irídia.
Només porten a judici oral. Aquests casos es podrà debatre àmpliament i amb totes les garanties si ens trobem davant de tractes degradants i, per tant, si aquests queden exclosos de l'aplicació de l'amnistia. I garantirem alhora justícia i reparació per totes les víctimes.
I ara ens fixem en el Perú perquè el president provisional ha decretat l'estat d'emergència d'un mes a Lima i a la província de Callao. José Gedi ha emès un missatge a la nació explicant que pren aquesta decisió per acabar amb la violència endèmica al país atribuïda al crim organitzat. Però també ho fa coincidint amb la inestabilitat política que va derivar amb la destitució de la presidenta Dina Boluarte fa 12 dies.
La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú.
I les guerreres K-pop arribaran al cinema per La Castanyada, la pel·lícula més vista de la història de Netflix, farà el salt de la plataforma a les sales en versió karaoke, només durant 3 dies, del 31 d'octubre al 2 de novembre.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb l'Oriol Marc, cap de Política del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Sempre.
Sí. Estic molt content amb això de les guerreres K-pop, perquè amb el nano ho hem mirat unes quantes vegades.
Ah, sí? T'agraden les guerreres K-pop,
No, m'agrada el meu fill, que és l'important. I, mira...
No t'imaginava veient les guerreres K-pop, hem de dir, no? O K-pop. No sé.
Malament no està. A partir de la tercera vegada...
Malament no està.
No, la tercera està bé. La primera no.
Però que està desitjant entrar-hi, està desitjant entrar-hi. Sí. Els dimecres saludem el Santi Villa. Santi, bona tarda.
Hola, què tal?
Alguna cosa a dir de les K-pop?
Bueno, és que ara ho he entès. Quan dèieu K-pop, K-pop, dic que deu ser això.
K-pop, n'he dit K-pop, K-pop.
Li has corregit K-pop. Però que ara vosaltres escolteu aquesta música.
No, 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 però a Netflix, a la part de nens, hi ha la pel·lícula aquesta de les guerreres K-pop. Ah. El meu fill a classe són 13 nenes i 4 nens. Per tant, els referents són uns diferents, que si fos al revés, diríem. És un altre estil de joc i un altre estil de referents. Diria que millor, que hi ha menys morats a les cames.
Veus que ell, amb el discurs que està fent, va molt a poc, perquè sí. Ell es resisteix a entrar-hi.
No.
Però ho va comptant amb lent,
ara,
com ves, dient...
Bueno, ves comprant que no, entrades, que no. Ves comprant entrades, perquè de Netflix ara passa a la pantalla gran en versió karaoke i només 3 dies.
Això de la versió karaoke...
Això t'ha trencat els esquemes,
no,
eh?
El meu cervell... Quan sent la paraula karaoke, silencia la paraula. Per tant, cancel·lo tot el que he dit. No aniré al cine ni de conya una cosa de karaoke, però...
Bueno.
Si t'ho demanen, bueno. Si t'ho demanen els petits de casa...
Si t'ho demanen, si karaoke, amb cara de K-pop, no. D'aquest, amb ull de K-pop...
No, perquè no, una de les coses que no cal prova de paternitat és quan el nen hi ha soroll o gent que canta en públic, no només li agafa vergonya, sinó que es tapa les orelles. I això és clavadet a mi, per tant, això el karaoke no funcionarà.
És un Oriol Marc en petit, eh?
No li has preguntat res al López de Alegre, que està molt atent a tot això del K-pop. I...
No,
s'està mirant...
Jo tinc una gran enveja de l'Oriol, perquè reconec que jo, que m'he fet vell, vic amb una gran nostàlgia quan els meus fills eren petits i podia fer totes aquestes activitats. M'agradava molt.
És que està
ho
bé.
Ho disfrutava jo, crec, moltes vegades més que ells... I ho trobo a faltar molt, ara és una altra mena de relació. Amb
potser t'arribarà a ser avi en algun moment, no?
No, ja, però per això falta temps.
En algun moment,
espero,
algun moment
espero,
he dit no ara.
Estar punt, espero estar en un punt mig entre la nostàlgia del passat i el que em vingui per davant.
Crec que estem avui davant d'un experiment audiovisual.
Sí.
L'han posat tou ja només per començar. Ell ara està tovet. A veure com evoluciona això.
No és garantia de res,
Bueno, però això jo crec que jo almenys no ho he vist mai. Diguéssim, ell ara està baix.
Estàs descobrint un nou Joan.
Està tou. Aleshores, ara veurem com acaba la tertúlia, que jo ja no hi seré.
No, ja, clar.
Vull dir, però que igual comencem des de més avall. Vull dir,
saps? Pots quedar,
No em puc quedar, que tinc una feina de por.
Té feina.
Home, imagina't, jo ja m'està esperant al taxi. Si semblo jo, Carol Lomana, tinc el xofer.
Però si hi ha vaga de taxis.
No, la van desconvocar.
Bueno, però és que...
Però avui fan una concentració aquí davant de la cosa aquesta de les Corts.
La cosa aquesta de les Corts.
Bueno, però igual em ve a buscar... La cosa aquesta,
de les Corts no té molt que...
Estan obres.
Sí, allò...
Eternes, és com la Sagrada
Família. Com a pel·lícula pro, que té prohibit la paraula Camp Nou del seu vocabulari.
Hem dit que sí que a l'entrar heu de posar, no sé, un deshumidificador o un ambientador del Zara Home, ni que vulgueu. Vull dir, una cosa barata, fàcil i que n'hi hagi mig litre.
Això va també pel director, no?
Això va també un altre cop per la corporació, que haurien de venir aquí, en vez del de baix.
Molt bé.
Venir aquí a fer una entrevista.
Sí. I veure...
Sense cap tipus de... alguna cosa que la humitat et molesti els ossos, perquè ho notarien.
Diguem-ho clar, ja que ens va deixar per culpa teva a Bacus el patrocini, podríem trucar... trucar a Bàsic Fit i que ens patrocini, que ja fa olor a Bàsic Fit.
Ah, bueno, exacte. O una empresa de cloro, alguna cosa de piscina, o algunes saunes, ara que estan de moda.
Sabiniano patrocina
este espai. O alguna cosa, sí, o alguna... sé, algú d'aigua, no? Bitxí català.
Passaré el telèfon del director i també de la cap de...
No, però és que, comercial. Perdona'm una cosa, sí, sí. Que això em fa mal. És, tots els altres, aquests que fan això que faig jo, molt millor, evidentment, que jo, tenen patrocini, jo no?
No.
Patrocini de tota només la setmana. Només els dimecres.
El van deixar dimecres, i dilluns, dimarts, dilluns, divendres...
Hauries de començar a aprendre que a Joan López Alegre no li has de fer molt de cas.
Bueno, també et diré... que tu també estàs aquí dimecres.
Ah, exacte.
Com ets dijous i divendres.
Sí, però jo quan hi era hi havia Abacus. És amb tu que Abacus va desaparèixer.
Ah, bueno, val. Bueno, doncs ja està.
A veure, què ens vols proposar?
No,
ara?
Mira, avui volia parlar d'una cosa. Amb això, amb el tema aquest de la Rosalía, saps això que s'ha passat a Madrid, que ha fet
Callao,
la presentació del
sí.
disc i tot això?
Li fotran 600.000 euros de multa.
Això no ho sabem, això ja t'ho han dit a tu. És que estàs bueno, contactadíssim.
Ho he llegit.
L'Almeida ha dit que ell està molt content que presenti el disc allà, però que això s'hagués pogut fer millor.
No, no, dic que li ha dit Almeida, no el Joan, eh?
Ah,
no.
I que delegació del govern, que a veure què fa.
Jo he tingut la sort de parlar amb Ayuso, però no he tingut la sort de parlar amb Almeida. No sé per què.
Veus?
Tot arribarà.
I què vas notar? Què vas notar?
Parlant amb l'Ayuso,
sí.
Una gran emoció. Com
per part teva o per part seva?
Clarament per part meva. A ella li va ser absolutament igual.
No el crec.
Ja t'ho dic jo.
Segur?
Segur.
Li pregunto, si vols.
Pregunta-li.
Oye, López de Alegre, ¿te viene de algo? No, a veure, jo...
Posem una mica de context, eh? Ja sabeu que Rosalía va fer una performance, diguem-ne.
Espera un moment, connectem amb els serveis informatius. Tot ho altre.
No, però en sèrio. En què es va presentar el seu nou disc i allò va generar una gentada de por al mig de Callao, que és el centre de Madrid, a la Gran Via de Madrid, i va generar, segons l'Ajuntament de Madrid, segons el seu alcalde, doncs un problema d'ordre públic i que va posar en perill la integritat física de les persones que van assistir-hi. Per tant, això...
Bueno, jo, això m'ha fet reflexionar sobre una cosa que volia posar aquí a sobre. No és de tal magnitud, no? Que és per mi la utilització de l'espai públic sense volia semblar una ranci, una persona rància. És a dir, jo ara estic comprovant últimament que, per exemple, el que seria l'espai públic, per mi no públic, sinó comú, està sent ocupat per coses que no caldria. És a dir, per exemple, jo davant de casa meva tinc un lloc que venen tartes a 99 cèntims,
sí.
I aleshores la gent fa una cua que va per tot el carrer, tapa totes les portes de tots els locals i la teva pròpia de casa, que has d'apartar a 8 persones... per entrar a casa, que estan fent cua per prendre una tarta de formatge. Ja. Després, puges una mica més amunt i trobes un ramat de homes i dones que fan crossfitter o crossfighter o com es digui,
crossfit,
que crossfit això, que surten d'un gimnàs i van a córrer per la vorera 60! O tots, seguits. Bé, no sé, hi ha poliesportius. No? O allò de baix, de la Ciutadella, no sé.
Allò de baix.
Bueno, allà m'has entès.
És com allò de l'escola.
Sí, com allò de
Aleshores, ja tenies, diguéssim, les terrasses. Clar, si tu ja trobes una terrassa d'aquestes, que ara ja no, perquè això ja ho han organitzat una mica, perquè amb allò del Covid, allò, les terrasses arribaven al Mare Magnum, la del Taupar. Llavors, era la terrassa, més les taules de la terrassa, més la cua del restaurant, un celler amb cadira de rodes, no tenia carrer per creuar. Va passar. Vull dir, impossible. Aleshores, jo trobo que s'està, com diguéssim, ocupant molt l'espai comú. Clar, jo trobo que hi ha una consideració de que lo públic, on que tu pagues impostos, és teu. També que sí, però no pots fer, diguéssim, un ús...
privatiu.
Sí, i tinc aquesta sensació. I aleshores ja no t'explico, quan jo vaig esmorzar al matí, que comença a aparèixer gent a llogar bicicletes, i sembla allò el Tour de França. Però és que surten 60! Però
això
que jo no sé...
Això sí que troben bicicletes a les parades, que moltes vegades les parades estan sense bicicletes.
Però que, a més, no, però no és gent que va amb una bici per treballar. No, van d'oci,
sí.
O sigui, queden allà, van com molta gent que es coneixen, perquè jo els veig que es reparteixen un muffin. Vull dir-te que no... O sigui, no són gent que cau allà, sinó que van... Llavors són 50... Tu pots caminar, jo em pot passar. Que vaig, trobo 50 bicis que venen cap a mi, després que he de travessar una cua per entrar de gent que vol tarta de formatge... tipus 11 del matí, ni diumenge ni res, dimarts, per exemple, i després crossfighters d'aquestos que venen tots amb tromba, amb pantalons, corrent a un ritme molt marcat, vull dir, perquè es veu que han de fer una sèrie de coses.
Ho has de fer en sèrio, sí.
I tot això tot et passa a tu, però tu has d'anar caminant, per exemple, per venir aquí.
Per exemple?
Per la vorera. No digui a la superilla, que bueno, la superilla, pues bueno, t'apartes i no et pot trobar algun gosset, no? Que és el que... Llavors, jo crec que això s'hauria de regular. Clar, tampoc pots anar a fer carril bici, carril tarta, carril crossfit...
Carril tarta carril... m'agrada molt, carril
bueno,
tarta.
Ja sí, però sí. Qui diu tarta diu una altra cosa. Sí, sí. Ara la gent ho fan per internet, no sé què, i per anar a comprar una samarreta foten una cua.
Sí.
Vull dir que, no ho sé, vull dir, no, ara jo crec que això es podia fer d'una altra manera, ara. Home, sí. Entenc que per anar al cine... Pues a lo millor.
Però si no va ningú al cine, quin món vius?
Jo vaig.
Oh. Tu sol, deus estar.
Jo que vaig estar sol.
No es desvieu, no es desvieu.
A veure,
no
jo crec que hi ha un tema principal, i ja ho sé que a mi em toca fer aquest rol, però bàsicament és que a Barcelona l'espai públic no està ben pensat, en el sentit que el 60% de l'espai és pels cotxes. Llavors, si tu poguessis revertir això i tinguessis més espai pel vianant, no se't faria tan incòmode aquests usos de veure gent corrent, cues, no sé quan... O sigui, el problema és que si depèn de les zones on que visquis, tens voreres que ocupen superpoc, saps?
No, però les meves són voreres grans, eh?
No tan grans, segur.
No?
No. O sigui, si són de 5 metres de l'Eixample, no són tan grans per tots els usos, al ser una de les zones més denses d'Europa, la zona on vivim, saps?
O sigui, que un altre cop no he trobat el tema.
No, l'has trobat perfecte, però jo vinc a fer aquí, jo vinc a donar el cafè per cafeteros, una miqueta de dir, escolta'm...
Tu vens a donar la teva opinió sense cap mena d'ordre.
Està tot perfecte, però jo crec que el problema no és els que corren o la gent que fa cua per un tros de pastís, sinó que en el fons tenim com un espai de la ciutat privatiu pels cotxes, que implica que tots aquests altres usos que es donen en les ciutats estiguin més restringits.
Però tots aquests són com nous, aquests usos són com nous.
Sí, però abans hi havia altres, o sigui, sí, però abans també hi havia altres usos, saps? Abans potser et trobava gent ballant a les places o els nens jugants al carrer i ara trobes a gent corrent que fan crossfit o corren, saps?
Bueno, pues,
jo ho veig just que... al revés que ella.
Ah, bueno, sí. No, mira, intenta'm salvar el debat perquè si no, una altra merda de tema.
El Santi i el Joan estan al mateix
claro,
equip ara, eh?
Ara hi ha una altra merda de tema que no va al lloc. I aleshores...
Que no, que està superbé,
que no,
Santi.
No, és tema, és tema, Santi. No, és que... Sí, mira, ara veuràs, ara el Joan...
Jo també s'ha d'acord amb el Joan, que més vols.
No, no, hauré d'escoltar els altres.
Jo
estic
al revés que ella. O sigui, ocupen l'espai amb coses que el que fan és que la gent no ens puguem moure. Per exemple, han aparegut uns carrils al costat de les voreres que hi vagi en bici, hi ha al terra una espècie de bonys en els que la gent s'hi trenca el braç, es fot de cap, els hi passa absolutament de tot, i després ve una furgoneta o un taxi, es para just al mig del carrer, es munta un embús monumental, lo qual, lluny de que en aquí tot sigui culpa dels cotxes, jo crec que s'ha muntat una ciutat per una sèrie d'usos, els de les tartites, els del teu footing, del gimnàs... Podríem fer una llista
és
de
crossfit,
gent...
És crossfit, no és footing.
Podríem fer una llista de gent que fa activitats prou curioses, però a sobre han omplert... Bueno, a les cantonades de l'Eixample, jo no ho entenc, com, és com un dòmino. Hi han just al mig del carrer i just al mig del xamflar deixen aparcar motos, de tal forma que pot passar qualsevol, tirar-les totes a terra. O sigui, és un despropòsit l'organització que s'ha fet per la dèria en contra dels cotxes a la ciutat.
A veure, Joan, Oriol, desempata això.
Sí, no, per favor.
Jo crec que estic més d'acord amb l'Alici que no pas amb el Joan.
Em sembla bé, perquè...
Home, bueno,
pot ser perquè no dos a dos, fora, esteu dos a dos, perquè el Santi també està indignat.
No, jo crec que cotxes,
no, jo, vull dir, jo el tema, jo, els cotxes, a mi, jo com que ja no tinc ni carnet, vull dir, m'és igual. Saps què vol dir? Jo els cotxes em bufen, no?
No, jo, bueno, jo el cotxe no. Per dins de Barcelona, jo no el faig servir mai de la vida, només per anar a veure els meus pares, per qualsevol cosa, algun cap de setmana, vull dir, el cotxe per dins de Barcelona, a part, crec que se n'ha de desincentivar l'ús, a no ser que vinguis de fora i ho necessitis, però dins de Barcelona, desplaçaments urbans amb cotxe, jo crec que s'han d'anar reduint al màxim, i de fet, totes les polítiques destinades a això s'estan fent, cada vegada hi ha menys carrils, tu entres per a Barcelona per la Diagonal, venint de Sant Joan d'Espí...
I la gent arriba tot arreu igual, eh?
Sí. No, no és veritat, això.
Bueno, això no.
Tot contaminat, tot és un embús, que és una cosa horrorosa. Fritz Lang, a sobre, ha tornat a néixer a Barcelona.
Però crec que el problema de tot això, no sé si està en l'urbanisme com la gent, eh?
No, sí, això no és el que dic. És que jo trobo, si, fos, si, estés, si hi hagués...
No és que tingui una curada contra la gent.
Cartes de racionament, ho entendria, però aquestes
cues... No, però a mi el del crossfit... Home, jo més que llicència, el que hauries de fer és tenir una llicència per... passar vergonya. Vostè vol passar vergonya pel carrer? Pot anar a fer crossfit, perfecte, endavant.
Això, sí. I això però que no fan crossfit pel carrer, també hem de ser.
Corren, corren.
Sí, sí. No, que crossfit és carregar pesos.
Bueno, però surten no, del crossfit, que els fan córrer no sé quants quilòmetres.
Sí. Hi ha una part que és com exercici aeròbic d'alta intensitat, que és sortir i córrer, ensenyar músculs, si pot ser sense tirants, millor.
Calça curta.
Sí. Allò,
però jo quin interès tinc en veure fantàstic. La calça
però
curta.
Si no, però
jo no tinc cap.
Però no és per tu, és entre ells.
O sigui, jo, si us veig a vosaltres, pensaré, mira, està atlètic, no, està fibrat, no, però amb un que no conec de res,
però això és entre ells, és entre els que fan crossfit. És entre ells.
Però després també
ho fan per ells.
Però això no poden lluir-se dintre del propi gimnàs, que han de sortir a la via pública.
Vull dir, no et sua tant la cuixa. Si estàs a l'exterior.
També és més distret, no? Perquè si no sempre estàs al davant dins de les mateixes quatre parets, no?
A córrer per davant d'un Zara, ja em diràs tu quin interès té.
O la gent que corre la Diagonal, que dius, molt bé, ben respirat l'aire d'aquest autobús 34.
Jo vaig creure que a mi m'ho va fer fer. Mira, ja vaig a les meves batalles. L'entrenador que jo tinc... Tinc entrenador, eh?
Tu tens un entrenador.
Sí, perquè si no, no hi aniria. Em va fer un dia, diu, per què no vamos a correr... No, perdona, que em parla català. Perdona, perquè és del Polo. Perdona. No, perdona, és amb l'únic que em diu... És amb,
no, no, el que és del Polo no sóc jo, ets tu.
Sí, sí.
A veure si ens situem aquí.
Tu ets l'únic client amb el que parlo català.
Molt bé. Cuidao, eh? La reserva índia.
Ja, això li agradarà a ell. L'explico perquè a ell li agrada, que després jo crec que ho documentar mentre es balava o alguna cosa. Em va fer, diu, bé, avui anirem a córrer per la Diagonal.
Dic, la Diagonal.
Sí, anirem des del Polo a la illa. Jo ho vaig trobar llarg.
El polo... Però fa baixada. El problema és tornar, bueno, després fa una mica
bueno,
de pujada.
I vaig haver de tornar. Llavors em va fer córrer. Em va fer córrer des del Polo a la illa. En la vida jo ho havia fet, allò. Però, a més, te diré que em va fer rentar-me el cap a una font. Tu pots creure? Com de runner de veritat. Vaig arribar i llavors em va dir, ara mulla't el cap. Vaig ficar el cap a sota d'un grifo de la
saps? Que allà també hi veuen
em vaig mullar el cap, vaig fer així amb el cabell, sense càmera lenta.
Va fer mullar el cap, no rentar-te el cap.
No, mullar-me el cap com de runner de veritat.
Xampú.
Però, una font pública.
Però clar, anava jo sol, no érem 25 persones. No sé per què ho deia jo, això.
No,
per fer temps. Bueno, per fer temps.
A mi m'ha agradat com a història, ha estat bé.
Sí, no?
Veus?
Sí. Ja ho he fet mai més.
Però hi vas tornar en taxi, al Polo, o vas tornar corrent?
No, vas tornar corrent.
Era anar i tornar.
Déu-n'hi-do, molt bé.
Em
volia parar a l'illa l'escrivà, però ja no.
Bueno, doncs escolta'm, la denúncia que fa Santi Villas de l'ocupació de l'espai públic, no només per actes de Rosalia, sinó també... Ara te n'ofereixo una altra. L'ocupació de l'espai públic per actes que no són veritat. Avui, per exemple, han estat mirant un missatge que està corrent per diferents telèfons mòbils que deia que avui a Plaça Catalunya hi havia un acte també de Rosalia que era secret i que, per tant, i que deien que ho havien dit des de 3CAT, a més, i ens acusaven nosaltres d'haver-ho dit. Nosaltres no ho hem dit, ni nosaltres ni la tele.
I no vols dir que això ho ha fet 2CAT?
No, tampoc. No, és d'aquelles coses que corre de telèfon en telèfon, la discogràfica ens ha assegurat que no hi ha res i que no es farà avui res de res, però corria aquest missatge de telèfon en telèfon i no descarto que hi hagi gent que se'l cregui i que avui vagi a Plaça Catalunya, no recordo quina hora era, per esperar una cosa que ens asseguren des de l'entorn de Rosalia que no hi ha res previst i que no passarà. Vull dir que llavors ocuparan l'espai públic per res.
I els pobres coloms, aquells que n'hi ha de coloms?
I tant que n'hi ha. I tant.
El titular és que estem en contra de les tartes de formatge?
No, a mi em sembla bé lo de les tartes. Mira, jo tinc, per exemple, al costat de casa una cosa que fan tartes de formatge i l'altra com una sauna de cavalleros. Que el dia que ho vaig veure...
I hi ha cua també a la sauna?
Bueno, és que jo vaig pensar, però aquí què fan? Però només feien que entrar bidets. I venga, bidets, i 20, i 30, i 40.
Home,
i
jo deia, pot ser útil, en aquest context.
Però quants bidets ens va preguntar? Però què deuen fotre aquí?
No s'havien venut tants bidets des de feia dècades.
Ho vam anar a mirar i tot amb els gossos, van entrar els gossos, i vam veure baix on estaven els bidets, els columpios, totes les coses que fa la gent. A dalt hi ha un bar, a baix hi ha columpios. No, diguéssim, per...
No de nens.
Sí, no diguéssim com perquè et volin les trenes.
Jo crec que després bueno, d'això ja ho podríem deixar.
Mira, sí, jo sí, ja és està. Que trobo que faig el ridícul.
No, home, no, perquè
al contrari,
jo
sóc
molt gran, Òscar.
Ah, bueno,
o sigui, jo tinc molta edat.
No sé, la teva, jo sí, i el Joan ja ho ha confessat també, que s'ha fet gran, això.
Sí,
pensa que l'alternativa és pitjor.
Començo d'una cosa cap on una altra, o sigui, estic ja... Vull dir,
no, però queda, ja està, la denúncia que has fet de l'ocupació de l'espai públic, per tant, d'entitats o d'activitats privades, i que no tenen permís.
Tens diners per tenir-lo els tres a mi i a un neuròleg?
Que vingui cada setmana. El tractament te l'has de pagar tu. El tractament te l'has de pagar tu.
Bueno, però podríem fer secció també, ja.
La setmana que ve, Santi, 6 minuts i seran 2:15, una pausa i ara continuem.
Catalunya migdia.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica. Tota la programació de l'Auditori a l'abast.
Amb la tarifa plana jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra-la a auditori.cat.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele.es. Una vegada Miele, sempre Miele.
El diari Esport i el Tardet et porten la festa del futbol. El proper 26 d'octubre viu el clàssic al Club Astoria. Pantalles gegants, DJ en viu, sortejos i sorpreses. El clàssic es combina amb la festa. Entrades al Tardet.es. Una festa que mai oblidaràs.
Polestar 4. El SUV coupé elèctric. Fins a 620 km d'autonomia i fins a 544 cavalls. No posis límits als teus destins. Possibilitats infinites per 599 euros al mes. Renting tot inclòs. Visita'ns a Polestar Barcelona, carrer Rosselló 214.
Els Premis Binaris se'n van de festa a la Fira de Rubí. Del 24 al 26 d'octubre, els millors vins catalans seran a peu de carrer a la 13a edició dels Premis Binari al Celler de Rubí. Vins catalans. L'opció dels que en saben.
Aquest cap de setmana, el Festival d'Arquitectura Open House obre portes a Sant Joan d'Espí.
El modernisme de Jujol, l'estadi Johan Cruyff i la ciutat esportiva del Barça, les cotxeres del tram i una desena d'edificis més que et sorprendran.
Dissabte i diumenge tens una cita al Baix Llobregat. T'esperem a Sant Joan d'Espí.
Informa-te'n a santjoandespí.cat.
Catalunya migdia.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Qui ens ho havia de dir, Pep?
L'esport, tot ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Marc Marginedes ha superat el trauma de patir un segrest. Laia Sanz, què ha superat? Sandra Rossell, quina seria la seva gran passió ara d'haver estat 2 anys a la presó i d'això en parlarem?
Bueno, viure.
Viure?
La meva passió és viure.
Ho he superat és el podcast on flueix la conversa amb persones que han patit una dificultat i l'han superat.
Perquè tot allò viscut ens fa únics i més forts.
Segona temporada de Ho he superat amb Chantal Llavina. El podcast útil per ajudar a entendre i encarar la vida. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí a 2 minuts seran 3:45 de la tarda. Avui havia sessió de control tant al Parlament de Catalunya com també al Congrés dels Diputats. I la notícia, la sorpresa, ha estat a Madrid, al Congrés dels Diputats. Junts per Catalunya ha amenaçat tallar Pedro Sánchez amb la ruptura i li ha reclamat un canvi de rumb si vol mantenir el seu suport al Congrés. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Junts vol que el PSOE desencalli en els pròxims dies les lleis contra la multireincidència i contra les ocupacions il·legals. Tot plegat després d'una intervenció molt dura de la cap de files de Junts a Madrid, Míriam Nogueres.
Molta gent està fins als nassos de no arribar a final de mes mentre veuen que els seus impostos van a finançament il·legal de partits, a prostitució, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar de l'hora del canvi.
Anem al Parlament, on hi tenim el Jordi Corbalán. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
El company que habitualment segueix Junts per Catalunya. Això sona a ultimàtum definitiu. És veritat que fa mesos que Junts va avisant que a la tardor passaran coses. Després hem sentit també Jordi Turull dient que abans dels torrons. Però avui han anat un pas més enllà o només ho ha semblat?
Mireu, jo no m'atreviria a qualificar d'ultimàtum aquest enèsim advertiment de Junts. És cert que pressionar en aquest moment el PSOE perquè tregui del calaix les lleis per combatre la multireincidència i les ocupacions va en la línia de les demandes que dilluns mateix li feien alguns alcaldes, ho recordareu, a Carles Puigdemont en aquella visita que van fer dilluns a la tarda a Waterloo. Però entre els membres de la direcció de Junts és cert que hi ha instal·lat ja, molt instal·lat, l'escenari de final de recorregut i que ja no es pot esprema més aquesta relació amb el PSOE. En el fons, assumeixen que el balanç del compliment dels acords de Brussel·les de fa un parell d'anys és ben pobre i que les converses de Suïssa, ara capitanejades per Rodríguez Zapatero en el costat socialista, tenen ja poc recorregut. Així les coses, demanar al PSOE que desencalli lleis que té guardades al calaix i que, per altra banda, no serien fàcils d'aprovar al Congrés, o que recuperi d'alguna manera la delegació de competències d'immigració que va frustrar el vot de Podem, no sona tant a ultimàtum, sinó potser a estratègia per buscar un argument o una excusa més per acabar de trencar. I és que amb el català Europa aparcat i el constitucional que va donant llargues a la decisió sobre l'amnistia de Puigdemont, als juntaires no els queden motivacions per justificar una altra pròrroga. I potser arriba, com ha verbalitzat avui Míriam Nogueres, l'hora del canvi, no? Com ha dit el Congrés.
Tu mateix has explicat aquesta reunió que vam explicar, que hi havia de 6 alcaldes de Junts per Catalunya a Waterloo amb Carles Puigdemont. La petició de desencallar aquestes lleis sobre la multireincidència i sobre les ocupacions il·legals que fa Junts per Catalunya al PSOE té a veure amb aquesta intranquil·litat que els alcaldes de Junts li van transmetre a Carles Puigdemont en aquesta trobada, i de fet en les últimes trobades que han tingut amb els líders del partit, perquè és veritat que els alcaldes de Junts que estan sobre el terreny han detectat aquesta intranquil·litat per part de la societat.
Sí, diguem que argumentalment té tota la coherència que ara es formuli aquesta proposta, diguem-ne, una mica a la desesperada del PSOE, però també és cert que Junts sap des de fa temps que aquestes lleis estan guardades en un calaix i que, per tant, en qualsevol moment aquesta pressió s'hauria pogut exercir. Cert que potser estan, d'alguna manera, com es diria, cremant l'últim cartutx per buscar arguments i per prendre una decisió que algunes fonts ens comenten que pot ser imminent, que podria tractar-se de la setmana que ve que això ho faci.
És a dir, que això podria ser el trencament, volia demanar-te si hi havia perspectiva, podria ser més d'hora del que podria pensar-se.
Clar, això tot depèn, sobretot, del que decideixi Carles Puigdemont des de Waterloo i el nucli dur de Carles Puigdemont, però és cert que amb les fonts que tenim consultades, sí, es parla de la tardor, es parla dels torrons, però podria ser pels vols de la castanyada, eh? Vull dir, estem amb una decisió que podria ser imminent. Després també caldrà veure com els juntaires escenifiquen aquest trencament, si és que hi ha trencament amb el PSOE, si es fa per fases i, sobretot, com es tradueix això a la pràctica. Recordeu que fa uns dies Toni Castellà, al programa de la Gemma Nierga, li preguntaven si Junts donaria suport a una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez. No va arribar a tancar la porta, probablement Junts no anirà tan lluny, però hi ha dues coses en el calendari de les pròximes setmanes que també poden incidir en la decisió. Una és el fet que el govern espanyol porti al Consell de Política Fiscal i Financera el sostre de despesa. Recordem que si Junts bloqueja aquest sostre de despesa, els pressupostos de Pedro Sánchez tenen tots els números de tornar-se a quedar al calaix. I l'altra és veure com van les negociacions entre la ministra Montero, entre el govern espanyol i Esquerra Republicana sobre el nou finançament, i a veure quin encaix o quin paper juga Junts en relació a la proposta que en pugui sortir. Per tant, sí que són elements que són que estan aquí en el calendari de les pròximes setmanes i que poden accelerar la decisió de Junts de sobre la continuïtat o no de les relacions amb el Partit Socialista Obrer Espanyol.
No sé com ho veieu aquí a la taula, la sensació que s'ha anat tibant la corda i que en algun moment haurà de saber-se si és caixa o faixa. Això no pot estirar-se molt més temps, les amenaces de trencament o els incompliments per part dels socialistes. És a dir, alguna cosa ha de passar.
Bé, a Barrera, d'aquí molt poc farà 2 anys de la signatura de l'acord de Brussel·les entre Jordi Turull en aquell moment i Santos Cerdán, si no recordo malament. I estic molt d'acord amb el Jordi que això és una decisió que no es pot arrossegar gaire més, sobretot perquè, com també recordava el Jordi, hi ha una sèrie de qüestions que formaven part de l'acord, ja fos l'acord d'investidura, l'acord que va situar Francina Armengol com a presidenta del Congrés. El català a Europa no és oficial, ni ho serà. L'amnistia no se li ha aplicat a Carles Puigdemont, ni a Oriol Junqueras, ni a cap líder del procés. El traspàs de competències en immigració no existeix, perquè el va bloquejar Podem. I a partir d'aquí crec que Junts té cada vegada menys raons per fer costat a Pedro Sánchez. També és veritat que hi ha un punt d'irrellevància en el posicionament de Junts en la mesura que Pedro Sánchez ja ha dit que sense pressupostos continuarà governant, que és el que va dir.
Sí, no, això, és a dir, de trencar el suport al PSOE no implica que caigui el govern del PSOE. Perquè no, una alternativa passaria per una moció de censura en la que Junts hauria de votar del costat del Partit Popular i Vox, i ja han dit per activa i per passiva que això no, tampoc això no ho contempla.
Fet, això que ara esteu comentant, de fet, quan va fer l'entrevista amb Oltra a finals de l'any passat a TV3, Puigdemont ja en aquells moments amenaçava amb la ruptura, o sigui, això és una cosa que és una mica amenaça, que no es consuma, però va ser el propi Puigdemont el que va dir el que ara esteu dient vosaltres dos, que és que el fet de que hi hagi una ruptura entre Junts i el Partit Socialista no implica que hi hagi una caiguda del govern. És més, una de les amenaces que semblava que hi havia era la de que si no es complien aquesta llista que ara exposava l'Oriol de la immigració, del català, etc., Junts amenaçava en filtrar les actes de les reunions a Ginebra amb el mediador Galindo, i primer amb Cerdán i ara amb Zapatero, que s'entén que Junts pensa que això avergonyiria els socialistes per quin era el nivell de concessió que això podia tenir. Però, en realitat, que trenquin, constatarà que els que els deien que la idea aquella que va vendre Junts de cobrarem per adelantat no ha sigut així. O sigui, Junts està morint exactament al mateix punt el que ha mort Esquerra Republicana, que és el de ser enredats per Sánchez, però Sánchez seguirà.
Aquí jo em pregunto, i us pregunto, és aquesta ruptura ja no és de facto existent des de fa molts mesos?
I tant.
O sigui, a mi se'm fa una mica pesat des de persona que no segueix la política del Congrés de forma tan seguida, però aquesta manera d'escenificar el descontent amb Sánchez i de dir ja no votarem a res que sí, això ja porta passant fa més de 6 mesos, no? Llavors, què més hi ha? Què més pot oferir simbòlicament a nivell d'escenificació Junts com per mostrar aquest trencament quan ja hi és i al mateix temps, com sabem, no farà caure el govern? Llavors, dieu, no, això potser és imminent, però de facto ja hi ha un trencament. Ja no es dona per suposat que Junts votarà absolutament res del que proposi el PSOE, a no ser que siguin coses concretes, rotllo, això, la multireincidència o coses que els hi beneficin a ells.
Jo, si em permeteu, d'això que comentes tu, jo crec que, en el fons, el que estem vivint és una espècie de final del procés o de postprocés. En quin sentit? A l'acord que deia l'Oriol de la investidura de Francina Armengol o la pròpia investidura de Sánchez, té una lògica que Junts hi participi amb una dinàmica de procés, amb una confrontació Catalunya-Espanya. O sigui, qui més pot fer concessions a la idea independentista de Catalunya és el Partit Socialista i no el PP-Vox. I, per tant, aquella investidura 2 anys enrere té un sentit. En el moment en el que està avui la societat i la vida, on tot el que es parla és de reincidència, d'habitatge, d'altres coses, i no es parla ja de procés ni d'independència, això no està a l'agenda de ningú, el propi CEO diu que crec que li importa l'1,7% de la població com a primer tema, Junts no té cap atractiu per sostindre Sánchez, perquè molts dels temes que ell té sobre la taula són més propers al PP i a Vox que no al Partit Socialista, als Comuns o a Podem. I això es veu, per exemple, quan surt Míriam Nogueras la setmana passada i diu de cap de les maneres donarem suport al tema de l'increment de les quotes dels autònoms. Mm-hmm. No? I quantes vegades, o ara surten amb el tema de l'ocupació, que diu exactament el mateix Junts que el Xavi García Albiol, per ficar un exemple, amb la qual el que estem vivint és un reconeixement implícit de Junts sense dir-ho, que hi ha un canvi de paradigma, que el tema ja no és la independència, torna a ser l'eix esquerra-dreta i política social i economia.
Totalment.
No, i hi ha un punt també que no hi ha hagut mai una confiança sòlida entre Junts i el PSOE, no hi ha sigut mai. L'acord de Brussel·les mateix, el preàmbul, abans dels punts concrets, és Junts diu una cosa, el PSOE en defensa una altra. Fins i tot a l'hora de fixar les condicions de negociació d'un finançament, ve a dir, Junts defensarà un concert econòmic i el PSOE defensarà el règim comú, que això és de primer de PSOE. Tu quan negocies amb el PSOE saps que hi haurà un full en blanc que et diran nosaltres defensarem això, que tu vols posar el teu, endavant. I llavors ja el PP i Vox moltes vegades piquen dient, no, és que el PSOE està defensant el concert econòmic per Catalunya a través de l'acord entre Junts i el PSOE. Això no és veritat. El que està dient l'acord és que Junts, en el marc de la negociació, defensarà això, no que el PSOE li compri. Això a Esquerra li va passar durant 2 o 3 anys i ara ho han corregit una mica. A mi els advertiments de Junts crec que també els hem de donar el valor que els hem de donar. En campanya electoral Carles Puigdemont va dir que Pedro Sánchez no li compraria ni tan sols un cotxe de segona mà. Hem escoltat milions de vegades Miriam Nogueras carregar a vegades amb més duresa contra el PSOE que no pas que contra el PP i Vox, i sí que ha d'arribar el moment en què el termòmetre ja tingui tots els graus necessaris i a Junts també li convingui escenificar un trencament. El debat de política general, i això el Jordi ho sabrà millor que nosaltres, es va presentar com un punt d'inflexió entre la relació entre Junts i el PSOE, perquè els volia retratar Illa, si estava convençut o no, amb l'acord Junts-PSOE per la investidura de Pedro Sánchez. No hi ha hagut cap terrabastall les últimes setmanes i el PSC va votar a favor de les proposicions que va fer Junts. Per tant, és una relació que va néixer en certa manera morta. És evident que el PSOE no concedirà mai un referèndum a Catalunya ni un concert econòmic. El que ha fallat de tot això és l'amnistia. Que això sí que és evident, que no és una solució personal, però també és una solució personal per Carles Puigdemont. És un reconeixement de l'Estat que no tot es va fer bé el 2017, però això no ha servit de res. Si Carles Puigdemont, com li deien els emissaris del PSOE, pogués fer política a Catalunya des del juliol d'aquest mateix any, segurament les coses haurien estat diferent, però sense amnistia, sense català a Europa, sense traspàs de competències en immigració i les lleis aquestes menors sobre ocupacions irregulars i multireincidència, és evident que Junts cada vegada li costarà més mantenir davant de la seva parròquia que té un acord amb el PSOE. Perquè els alcaldes, com deia bé el Jordi també, estan enfadats per una cosa, que és una cosa que sempre es diu, els pactes amb aliança. Bueno, és que l'important són els pactes amb el PSC, no els pactes amb aliança. Perquè què va passar a les municipals? Junts va perdre quota respecte a la que va treure les municipals. Carles Puigdemont no va voler pactar amb el PSC a Barcelona ni a les diputacions de Lleida, de Tarragona i de Barcelona, i en canvi sí que ho va fer amb el PSOE a Madrid. I els alcaldes diuen, que es pot pactar amb el PSOE a Madrid però no amb el PSC per tenir quotes de poder aquí. I crec que aquest és un dels nuclis del malestar dels alcaldes.
Doncs veurem com es vehicula tot plegat. Alguna cosa més, Jordi, des del Parlament? Has acomiadat?
No, molt interessant les reflexions que estàveu fent i coincideixo pràcticament amb la majoria dels tertulians que realment per esgotament o pel que sigui aquesta etapa està arribant al final del recorregut i que efectivament, conseqüències o no, a veure, aquí tothom dona per fet que Pedro Sánchez doncs esgotarà la legislatura amb o sense pressupostos, però és evident que si en algun moment determinat les enquestes li acloquessin si l'ullet i apretés el botó de les eleccions, és veritat que Junts quedaria també a contrapeu donar-li suport. Per tant, no és probable que això passi de manera imminent, però és un element més a tenir en compte.
Doncs veurem en els pròxims dies i les pròximes setmanes si veiem algun moviment més o alguna concreció d'aquestes amenaces. Jordi Corbalan, gràcies.
Bona tarda. Adéu-siau.
D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts. Fem una pausa i de seguida comentem aquestes xifres que ha posat sobre la taula ACRA. És la patronal de les residències de gent gran. Són realment preocupants perquè la situació a Catalunya ja és molt preocupant, però el que ens diuen des d'ACRA és que en els pròxims anys encara ho serà més.
Catalunya migdia.
Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de sushi spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Corte Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a Opel.es.
Catalunya migdia.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
Hola, ara surto, recullo la Marina Música i passo pel súper i per la tintoreria. Has pogut anar al banc?
Avui, milers de persones no tindran temps per res. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb 25.000 gestors, l'app i el telèfon de 24 hores. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
El cos sap el que necessita. I quan et demana caldo, no en vol un de qualsevol, sinó aquell caldo tan bo, amb aquell sabor natural de veritat, que ens alimenta, ens reconforta i ens fa gaudir. Per això, quan el cos et demana caldo, dona-li el que es mereix. Aneto, el caldo que et mereixes.
Aquest cap de setmana, el Festival d'Arquitectura Open House obre portes a Sant Joan d'Espí.
El modernisme de Jujol, l'estadi Johan Cruyff i la ciutat esportiva del Barça, les cotxeres del tram i una desena d'edificis més que et sorprendran.
Dissabte i diumenge tens una cita al Baix Llobregat. T'esperem a Sant Joan d'Espí.
Informa-te'n a santjoandespí.cat.
Arriba l'hora de la veritat. Preparats per la gala final d'Eufòria Dance Kids?
Un gran espectacle, amb moments molt especials.
Quina meravella!
Quins nervis!
Eufòria Dance Kids, gala final. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteo Mauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteo Mauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals, catradio.cat, Meteo Mauri.
Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, compromesos amb un turisme sostenible i la preservació del medi ambient.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. Una part del nostre estat del benestar passa dificultats i és que atén la nostra gent gran. Avui la patronal de residències de gent gran, l'ACRA, ha fet números i ens ha explicat que d'aquí a 10 anys Catalunya necessitarà 80.000 places més de residències. No 80.000 en total, no, 80.000 més de les que ja hi ha ara. I, a més, falten 26.000 professionals per atendre la gent gran de l'anomenada generació del baby boom, que d'aquí a 10 anys començarà a jubilar-se i, per tant, arribarà a la tercera edat. Per això reclamen un pacte de país per dotar a aquest sector, el de la cura de la gent gran, 1, de més finançament i, sobretot, de replantejar-nos el sistema de dependència i que s'aposti més per l'atenció domiciliària i no pas per les residències. És un mantra que anem repetint, que cada vegada tenim més a prop, el fet que tota aquesta generació del baby boom arribi a la jubilació i que, per tant, arribi també a l'etapa final de la seva vida i que, per tant, caldrà això, més gent per cuidar-los i més places per cuidar-los. I, clar, van passant els anys, no es posa remei i cada vegada queda menys temps.
Jo crec que amb el tema residencial, per això... És un problema que tenim acumulat des de fa molts anys, en el sentit de... Bàsicament, a Catalunya s'ha apostat com per aquest model de serveis socials convergent, que és el de fer concerts, no? O sigui, escoles concertades, hospitals en consorci i residències, i és com el cas més paradigmàtic. Només tenim el 40% com que són públiques. I això, el que porta ara... Per tant, són residències privades que la gent els hi acaba donant diners amb pitjors condicions que les públiques. Però llavors el que veiem ara és que amb la pressió de la crisi d'habitatge, moltes d'aquestes privades, al no ser públiques, públiques, sinó ser concertades, estan tancant. Al meu districte, que és l'Eixample de Barcelona, des de la pandèmia hem perdut el 10% de les places de residències, o sigui, 250 places que hem perdut, bàsicament per residències que han comprat fons d'inversió, els hi han pujat el lloguer, i per tant, ara mateix el que tenim és una situació en què, com és un sistema que no és públic-públic, sinó que el que hem anat fent és finançar residències privades, ara, amb la crisi d'habitatge i l'augment de població que necessita aquest servei, és com que estem en un moment de crisi després com de 40 anys de males polítiques públiques. I en aquest sentit, és evident que en els propers anys s'ha d'invertir molts diners en fer, com deies tu, no només atenció domiciliària, sinó habitatges dotacionals, que no és residència, sinó que puguin tenir pisos amb... a la part de baix, casals de barri, bueno, sí, com moltes altres
serveis
fórmules,
compartits, no?
Serveis compartits, però que siguin des de lo públic, perquè aquest fet de finançar serveis privats que després acaben tancant perquè no poden resistir la pressió del mercat, i a part de que tots els treballadors, perquè aquestes són dades que dona la patronal, però tots els treballadors de les privades tenen condicions molt dolentes i el servei assistencial, t'ho diuen famílies i tothom, és molt més baix que el de la pública.
Bueno, jo no vull entrar tant en el debat de lo públic i de lo privat, sinó més en el debat de lo que ens ve demogràficament i l'atenció a les persones grans. Per el coneixement que puc tenir jo, inclús per la vivència familiar, jo crec que un dels grans problemes que tenen les residències públiques o privades és la falta de medicalització, m'explico. El fet de que quan una persona gran cau o té una malaltia puntual, no hi hagi un mínim d'assistència dintre del propi centre i que, per tant, se'l tingui que derivar a un hospital. I que jo crec que els recursos públics, els impostos, haurien de poder servir per poder invertir en que una persona que acaba en una residència, que té un procés d'adaptació, que és una situació traumàtica per aquella persona i també per les famílies, després la que té un primer ensurt, lògic i propi de l'edat, no sempre s'hagi de desviar cap a un centre hospitalari, perquè això desequilibra els hospitals, desequilibra la persona, i per tant, la primera idea que tinc jo és que les residències, jo crec que a dia d'avui tenen un equipament mèdic insuficient, i que són només com uns llocs d'estada de gent gran que no estan prou preparats. Si això ha de ser públic o privat, no ho sé. Crec que és evident, i amb això acabaria, que on està millor la gent és a casa seva. Jo crec que d'això no en tinc cap dubte. Crec que projectes i alguns pilots i coses que s'han fet ja de pisos assistits, crec que és un projecte magnífic en el que jo estaria molt a favor que el que pugui pagar qualsevol amb impostos es pogués dedicar a això, però també penso que hem de ser conscients que malauradament hi ha gent amb malalties neurodegeneratives o amb precarietats físiques que no poden viure tristament al seu pis i que, per tant, aquesta gent té que tenir alguna mena de prioritat, perquè el gran problema, i això sí és culpa del sector públic, ho sento, és que es morin a Catalunya cada any milers de persones sense haver arribat a cobrar la dependència, la qual és una cosa que ens hauria d'avergonyir com a societat.
Això és d'aquelles coses que fa mil anys que s'han de gestionar i no es fan. Vosaltres ho heu explicat tot molt millor, però també hi ha un component social en tot això, que és que abans, quan l'avi i quan la iaia es posaven malalts, potser les famílies vivien en una sola casa, hi havia més espai, podies acollir la teva mare a casa tranquil·lament els últims anys de la seva vida.
O la vida era diferent i, per tant, no tothom
Exacte.
Treballava amb jornades
és que
comença a la primera hora del matí i acaba a l'última hora de la tarda, en què treballa tothom en aquella casa i, per tant, l'avi queda sol.
És que en tal i com està muntada la vida avui en dia, és molt complicat cuidar dels pares i al mateix temps cuidar dels fills en cas que en tinguis, perquè si surts d'hora per anar a la feina i per portar els nanos a l'escola, hi ha una persona que potser necessita la teva ajuda a casa. Abans les dones no estaven incorporades al mercat de treball, malament, evidentment, però això alliberava una part de la família per fer feina de cures, que evidentment cau, sempre recaigut de manera no remunerada en les dones, mal fet, però això era una evidència, passava, hi havia algú que es podia cuidar dels grans i dels nens al mateix temps, i ara això no passa, tothom treballa, està bé que tothom treballi, però al mateix temps no es dona cap incentiu a la conciliació de cap tipus per cuidar uns o els altres. I en el model habitacional que tenim ara, jo no conec gaire gent que quan el pare, l'avi, qui sigui, es posa malalt, tingui una habitació extra per tenir a casa i cuidar-lo. Perquè els nanos han de compartir habitació, evidentment hi ha una habitació de matrimoni, el que sigui, no es poden colonitzar els pisos de la manera que es feien abans, i el model social ha canviat del tot, i això crec que està en l'arrel del que pugui passar. A banda, que també hi ha una qüestió de... Crec que hi ha molta gent que no pot cuidar els seus pares, i també hi ha una sèrie de gent que ha decidit que no vol fer-ho. perquè també hi ha un component, i això és un tabú, però existeix, de la mateixa manera que hi ha pares que cada dia aparquen els nens al col·le, no perquè vulguin que els nens siguin ensenyats, sinó perquè pensen, mira que bé està al col·le, jo me'n vaig a fer el que vulgui, que pot ser treballar o no. També hi ha gent que pensa, quin pal haver de cuidar el meu pare que s'ha fet gran quan he de renunciar a l'estiu a fer segons què. I això també passa. Mm. Això és un tabú, però també existeix.
Els que tenen aquesta situació i tenen algun avi a casa que han de buscar una solució, troben, un, que no hi ha places a les residències. Si en trobes una plaça, t'has d'hipotecar, perquè els preus
són
abusius.
Caríssim.
Si intentes contractar cuidadores, no les trobes. Les que trobes tenen la titulació que tenen i d'aquella manera, i a més amb molta mobilitat, per tant és una dificultat afegida. I a més en l'atenció domiciliària, l'ACRA donava unes dades, i és que a Catalunya en grau 2 de dependència són 4 hores a la setmana i a Andalusia són 12. Per tant, aquí hi ha una diferència abismal.
No, la diferència és abismal. I a part, hi ha una altra qüestió d'aquelles que us en recordareu durant la pandèmia, saldremos mejor, una broma impressionant. Però amb això a les residències, que hi va haver molt impacte, perquè quan entrava el coronavirus en una residència dels Cabatxina era descomunal, la residència de Premià de Mar, on hi havia la meva àvia, se'n van morir més de 100. Ella el va agafar dos cops i per sort no es va morir d'això, diríem, però vull dir que era allò, viure amb una incertesa, no poder-los anar a veure, saber que no s'havia gestionat bé. I un cop més, s'acaba la pandèmia, el que deies tu, de la medicalització, de l'atenció sociosanitària. Tot això que el sector públic havia de fer un pas endavant, tampoc l'ha fet. El sector no ha millorat des de la pandèmia, ni molt menys. Cada vegada hi haurà més gent gran i hi hauria d'haver més gent per atendre-la.
I el problema és que aquesta és la situació ara. Però és que d'aquí 10 anys, que arribarà tota aquesta generació del baby boom i que arribarà a aquestes edats avançades, clar, si ara ja no es dona l'abast, d'aquí 10 anys encara molt menys.
I hi ha un darrer factor, que és la soledat no volguda. O sigui, quanta gent enviuda o senzillament ha tirat endavant la seva vida sol i en un moment determinat voldran viure. Ara sembla que anar a la residència sigui un càstig, però quanta gent, jo crec que en un futur molt immediat, voldran viure acompanyats, perquè moltes vegades parlem de problemes molt complexes, però jo crec que un dels grans problemes que té una gran part de la ciutat de Barcelona avui és poder pujar un pack d'aigües a casa seva i moure'l des d'un súper fins a la cuina. I això sí és un gran problema.
Sí, no ho sé. O sigui, més enllà d'això, jo sí que penso que és veritat que com en aquesta etapa inicial i última de la vida, l'estat del benestar, com que no s'hi ha posat tant amb l'esbressol com en l'acompanyament de la bellesa. I jo sí que volia remarcar com aquest fet de que s'ha invertit, com jo crec, molts diners públics en una cosa que no ha donat resultats, que és el model del concert. I que és veritat que ara s'hauran de començar a fer aquests habitatges dotacionals, que implica poder tenir gent vivint en habitatges propis però amb una atenció present, i que la residència no sigui l'únic model d'envelliment, sinó que pugui haver-hi com aquest encaix entre... És evident, que hi ha gent amb malalties que evidentment han d'estar en residències, però que també puguin haver-hi altres models. O ara, per exemple, a Barcelona s'està fent la primera cooperativa d'habitatge sènior de Catalunya. Pues, bueno, saps? En plan, es necessitaran com moltes mesures d'aquestes, però que fins ara jo crec que l'estat del benestar no ha invertit on tocava, sinó que ha malgastat en concerts.
Jo, com a mínim, aquí sí que ho dic des d'un punt de vista personal, la meva experiència és la col·laboració público-privada en aquest àmbit jo crec que és bona i que és molt fluida. I la meva experiència amb una residència, en aquest cas, que tenia un número de places concertades sobre el total de places que hi havia a la residència, va ser una experiència molt positiva, i el nivell del tracte humà i de la professionalitat de la gent que estava a la residència on va estar la meva mare, escolta'm, un 10.
No, però que jo no critico els professionals. Jo el que dic és que, o sigui, a Barcelona on més oferta de residències ja és Horta i de l'Eixample. I a l'Eixample, des de la pandèmia, hem perdut el 10% de les places, perquè com són llocs privats que la gent ha subvencionat, són sensibles a un mercat immobiliari que expulsa la gent de la ciutat, i que, per tant, haver invertit diners allà i no en la construcció i creació pròpia de serveis públics, jo crec que ha estat un error que ha de ser redireccionat.
Sí, però clar, això és com els peatges a la sombra amb les carreteres. Algú fa la inversió que s'hauria de fer amb recursos públics, i aquest algú que fa aquesta inversió substituint el sector públic, òbviament vol un retorn. Clar, la gent no té ONGs. O sigui,
no,
puc
totalment.
Entendre-ho.
Però igual que ara en bressols no plantegem el model de concert, sinó que només es fa públic amb les residències, s'hauria de caminar cap a un model 100% públic, sabent que venen uns anys d'assumir molta demanda d'aquestes necessitats.
És un equipament molt més complex.
I amb urgències, perquè al final algú... una persona gran es trenca el fèmur, tots hem vist la bajona del trencament de fèmur a casa, i això t'obliga, si no tens una plaça molt ràpida en un lloc, a contractar algú que se'n vulgui cuidar entre setmana i també al cap de setmana. Vull dir que moltes vegades de buscar dues persones, si la família no pot atendre per raons laborals o les raons que siguin. Vull dir que tampoc és tan fàcil.
Per posar context, en 10 anys, més del 7% de la població de Catalunya tindrà més de 80 anys. Per tant, és evident que ve una onada. I és evident que probablement l'ideal seria tenir prou places per a tothom, i com que el que deuen veure des de la patrona és que això és inviable, en 10 anys aconseguir totes aquestes places, per això aposten per explorar aquestes altres models d'atenció domiciliària, etcètera, per no necessitar tantes places de nova creació, perquè si no estaríem amb aquest dèficit que és pràcticament impossible en 10 anys eixugar-lo. Bé, en tot cas és un problema, un crit d'alerta que avui l'ACRA ha fet i que per tant ens fa posar la lupa sobre un tema del qual, per cert, en el programa ja en vam parlar fa unes setmanes, perquè la Llucia Ramis va fer una dèria precisament sobre això que explicava l'Alícia, de com moltes residències privades del centre de Barcelona especialment, per culpa de la pressió immobiliària, havien decidit deixar el negoci i vendre-se-les per tal que siguin reconvertides i d'aquesta manera perdre places, no només guanyar-les, sinó que a més perdre-les. Oriol Marc, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres.
Gràcies. Gràcies.
Que vagi molt bé.
D'aquí a 40 segons seran les 4 de la tarda. Per tant, d'aquí 40 segons, Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o durant la tarda tota l'actualitat al 3cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.